Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Des d'aquesta hora tornen a haver-hi restriccions pel coronavirus a Barcelona i la seva àrea metropolitana. I a la Noguera, com viuen des de fa dos caps de setmana a Lleida i bona part del Segrià? Ja no és una por, és una realitat. Durant els pitjors dies de la pandèmia, des de mitjans de març, que ens vam tancar a casa, fins al maig, que vam començar a veure la llum, una amenaça planava sobre els nostres caps, la segona onada. Quan sortíssim de casa, quan tornéssim a la normalitat, fos nova o fos vella, la roda del virus tornaria a arrencar i ens hauríem de tornar a tancar. Primer van sortir els nens, no va passar res, van poder sortir a fer esport creuant els dits i tampoc no va passar res, i van venir les fases, crec que va ser les hores, que va començar a fer una associació d'idees, rebrot i octubre, segona onada passat l'estiu, com si el coronavirus hagués de marxar de vacances. Fins fa uns dies. Fa uns dies alguna cosa va tornar a començar. Lleida, l'Hospitalet, Barcelona, la Noguera... Eren rebrots controlats fins que, es va dir, el binomi que ens fa més por. Transmissió comunitària. El virus no s'ha esperat a l'octubre, la nova normalitat s'ha semblat massa a l'antiga i ara tots a tremolar, no fos cas que ja hi tornem a ser. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana. Salvador Illa, ministre de Sanitat, bon dia.
Molt bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest estudi, li agraeixo moltíssim.
Un plaer.
Com està?
Estic bé.
Podem sortir de casa avui o no?
Hem de seguir les recomanacions, a més de forma estricta, del govern de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el missatge que jo vull traslladar avui. Miri, jo estic bé, però estic preocupat. Sabíem que un cop acabat l'estat d'alarma i acabada el que anomenàvem una fase de mitigació, per entendre'ns de doblegar la curva i de controlar el virus, ho hem aconseguit amb un esforç molt important. Entràvem en el que s'anomena, des d'un punt de vista tècnic, una fase, un escenari de control. Sabem que hi ha i seguirà havent-hi brots en aquest escenari. Passa a tots els països que han aconseguit controlar el virus, que no són tants. La pandèmia a nivell global està anant malament. Fixi's vostè, el continent americà, amb increments de casos cada vegada majors. I per tant, sabem que hi ha brots i que n'hi seguirà havent. El que és molt important en aquesta etapa és detectar-vos molt ràpidament i actuar amb molta contundència. Bé, dels 186 brots actius que tenim, segons les últimes dades de les que disposo a l'estat espanyol, els que més ens preocupen són els de Catalunya i Aragó. I els hem de controlar. I per controlar-los s'han hagut de prendre mesures. Som els que va dictar la Generalitat de Catalunya referent a 12 municipis de la primera corona metropolitana ahir. Jo crec que vull traslladar el missatge de que s'han de seguir aquestes recomanacions.
Per tant, primer missatge, s'han de seguir les recomanacions del govern de Catalunya dit pel ministre de Sanitat. Per tant, aquí hi ha coordinació.
Hi ha coordinació i n'hi seguirà ben. És a dir, jo he posat sempre de relleu el paper importantíssim que han jugat en totes les etapes, no només en aquesta, les comunitats autònomes, però en aquest escenari de control, encara més, perquè es correspon amb elles, acabat ja l'estat d'alarma, prendre les decisions en base a les facultats i competències que tenen en matèria de salut pública. Nosaltres ens reunim setmanalment amb totes les comunitats autònomes, en el SIDA, el que s'anomena el plenari de l'interterritorial del Sistema Nacional de Salut, compartim experiències, tenim un diàleg molt fluid, tant a nivell tècnic com a nivell polític, i per tant estem a disposició per afinar anàlisis tècnics i també per ajudar en tot el que se'ns demani.
Quins són aquests comandaments de control? Vostè amb la consellera Alba Vergés?
Sí, jo tinc un diàleg aquestes darreres setmanes, pràcticament hem parlat a diari i fins tot alguns dies més d'una vegada amb la consellera Alba Vergés, i a nivell tècnic també, doncs els tècnics, en aquest cas dels centres de control d'alertes i emergències sanitàries, el doctor Simón, la doctora Sierra i els col·laboradors que tenen aquest centre parlen també, jo crec que amb quasi ben freqüència diària amb els responsables de Catalunya.
I altres
comunitats autònomes, no només de Catalunya. Per exemple, també hem tingut un diàleg molt fluid amb el País Basc, quan van tenir els primers brots hospitalaris, el brot d'Ordícia, amb les autoritats de la Comunitat Autònoma de Galícia, com haver-hi el brot a Marinha, a Lugo, a Aragó, com haver-hi... Es van haver de prendre mesures a 4 comarques, ara exteses a Saragossa. És a dir, fixi's vostè, hi ha hagut brots a molts llocs, a tot arreu, En alguns casos s'han hagut de prendre mesures, i poso el cas d'Aragó i poso el cas de Marinha Bugo, que han requerit ratificació judicial, aquestes mesures, i s'han controlat els vots. Aquí, si fem el que s'ha decretat, a mi em sembla, no es pot descartar res, s'ha d'anar amb prudències, i Barcelona és veritat que és una dimensió de població molt important, amb densitats altes, i per tant s'ha d'anar amb molta cura i s'han de seguir aquestes recomanacions.
I els presidents Torra i Sánchez, malgrat les diferències polítiques, també coordinen aquesta gestió de la pandèmia diàriament?
A mi em consta que en aquest assumpte de control de la pandèmia hi ha una sintonia total entre els governs, també entre el president Torra i el president Sánchez.
Per tant, podem parlar que a Catalunya estem en fase de rebrot o ja ha començat la segona onada?
Jo crec que no podem parlar de segona onada perquè seria un transmissió. A Catalunya, en aquest moment, deixem-ho que van a la zona de l'àrea metropolitana i a la zona de la Sagrià, hi ha transmissió comunitària.
És dir, aquesta és la paraula que ens fa por.
Però n'hi ha. I hem de dir les coses tal com són. Hi ha transmissió comunitària. És a dir, hi ha casos...
Perquè falten rastrejadors?
No, que transmissió comunitària vol dir que no podem fiviar tots els casos nous que hi ha. No podem identificar-los i relacionar-los amb un conjunt de brots i que, per tant, s'ha expandit. Llavors, per controlar la transmissió comunitària s'han de prendre mesures de distanciament social, que és el que estem. Jo no crec que es pugui parlar d'una segona onada generalitzada. Afortunadament, també, la pressió assistencial, el sistema hospitalari està sent baix en aquests moments, excepte la zona de la Sagrià, que hi ha hagut alguns, però les dades que tinc és que això està, de moment, estabilitzat, afortunadament. Per tant, no crec que poguéssim parlar d'una segona onada a l'àrea metropolitana. Sí que hem de parlar d'una transmissió comunitària que s'ha de controlar i d'uns brots que s'han
de controlar. Com es controla? A banda del confinament o d'evitar més doncs, de plantejar el distanciament, com s'evita aquesta transmissió comunitària? Amb més rastrejadors? Falten rastrejadors a Catalunya?
Miri, el virus, de moment, només s'ha pogut controlar amb una mesura, que és una mesura antiga. Fixi, vostè estem al segle XXI i m'ha explicat que és el confinament. És l'única mesura que ha funcionat fins ara. S'està fent un esforç internacional sense precedents per descobrir tractaments o vacunes. Jo crec que això ho tindrem, segons les informacions i el consens que hi ha a la comunitat científica, tindrem productes amb la qualitat i la seguretat suficient com per poder-los administrar durant l'any que ve, molt probablement el segon trimestre. En aquesta etapa en què estem, un cop ja controlat el virus, en el que és el cas d'Espanya i de Catalunya, és detecció ràpida i vigilància dels casos. Per tant, el que s'ha de fer és estar molt atent amb que quan hi hagi un brot, actuar amb molta contundència, decretar mesures molt quirúrgiques abans que s'extinguin.
Però i... fer una recomanació no és actuar amb contundència, segurament, no? És a dir, a vegades hi ha aquest desconcert de la població, d'aquesta pregunta tan senzilla que li he fet, avui hem de sortir de casa o no hem de sortir de casa? És a dir, una cosa és que el govern recomani no sortir de casa, però si no hi ha mesures punitives, la població, hi ha qui és responsable i hi ha qui no ho és.
A veure, les decisions que ha pres el govern, algunes són recomanacions, d'altres són mesures clares i contundents que són molt rellevants, de limitació d'aforaments, de limitar reunions, o sigui, i llavors hi ha una recomanació de no sortir de casa. Mira, jo també havia de dir que ha estat clau al nostre país, i això ho he viscut, com es pot imaginar vostè molt a prop, la responsabilitat de la ciutadania. I vull posar un exemple que potser no és molt propi a Catalunya, però és un exemple que em va impactar positivament. Hi ha hagut d'altres que m'han impactat negativament, no? Va guanyar l'altre dia a la Lliga Real Madrid, no va haver-hi cap celebració al carrer. Cap. I la gent estava contenta. Si tothom té dret a expressar la seva alegria, tothom té dret, jo ho entenc perfectament, però a la gent, si se li donen missatges que vas, és molt responsable. Jo és la lliçó, i fins i tot diria, m'ha sorprès. No pensava, quan vam decretar l'estat d'alarma el 14 de març, que hi hagués un comportament com hi hauria la ciutadania espanyola. Aquí som mediterranis, som llatins, aquí no... I van fer-ho. Per tant, a mi em sembla que les mesures que són d'obligat compliment, i la recomanació en aquests municipis de l'àrea de Barcelona de sortir del domicili quan sigui imprescindible i, en fi, tenir consciència de que hem de controlar aquests brots i durant 14 dies fer aquest esforç, jo vull subratllar-lo i vull demanar a la ciutadania que ho segueixi.
Si no n'hi ha prou amb aquesta recomanació, l'únic instrument per imposar el confinament de manera obligatòria és l'estat d'alarma?
Qualsevol restricció d'un dret fonamental, en aquest cas el dret de llibertat de moviment, ha de tenir un referendament per un poder diferent del poder executiu. En aquest cas, o bé pel poder judicial o bé pel Congrés dels Diputats. No? Si és un confinament generalitzat, no quirúrgic, no, escolti'm, aquest bloc de vivendes, per exemple, nosaltres abans de l'estat d'alarma vam decretar el confinament, jo no sé si és un episodi que està a la memòria dels oients, però avui portava el seu record, de 800 persones que estaven en un hotel a Tenerife, a Deje. Bueno, va haver-hi uns brots i vam dir, vostès no poden sortir. Bueno, es va anar per part de les autoritats de les Illes Canàries al jutge, i el jutge va dir d'acord. No? I van haver-hi 800 persones que no es van poder moure. I això és un confinament. Vostè no pot sortir de l'hotel fins que no tingui autorització de les autoritats sanitàries. No? Si s'ha d'anar a un confinament molt més generalitzat, bueno, llavors l'instrument ha de ser un estat d'alarma, no? Que de moment no contemplem.
Però no el descarta aquest estiu?
No he descartat mai res. Nosaltres hem aprovat aquesta setmana, el CIDAO, dijous, en el CIDAO, plenari de l'interterritorial, un document, que és un pla de resposta ràpida, que té diversos capítols, defineix quins són els pilars de resposta, defineix com s'avalua el risc i què s'ha de fer, i també explica el marc legislatiu i la governança que hi ha. Primer pilar, diguem-ne, primer front de resposta, el més important era les comunitats autònomes. Són les que han d'actuar detectant els brots ràpidament i decretant mesures sempre amb el suport i allò que calgui del govern d'Espanya. Segon escaló, si hi ha brots o si hi ha situacions que afecten a més d'una comunitat autònoma, decretar-ho que s'anomena una acció coordinada en matèria de salut amb un pla de resposta que un cop aprovat en el si d'aquest òrgan col·legiat és d'obligat compliment per totes les comunitats autònomes concernides. I tercer, doncs ja sabem que hi ha un instrument que ens ha funcionat, que és l'estat d'alarma, però jo crec que també vull deixar-ho acabar si seguim les mesures que va decretar la Generalitat de Catalunya i que han tingut referendament judicial. Si ho fem tots bé, espero o creiem que es pugui controlar aquest brot. Si no, doncs l'hem d'anar veient, l'hem d'anar fent un seguiment diari i anar excavant les mesures.
Tant el govern català com vostè ens recomana que ens quedem a casa, però bars, restaurants i comerços continuen oberts.
És que bars, restaurants i comerços, amb una limitació d'aforament, si es fan les coses ben fetes, s'hi ha de poder anar. Però s'ha de fer sense consumició a bar, que és el que es diu, guardant les distàncies de seguretat, amb grups inferiors a 10 persones, que és el que es diu, i s'han de prendre mesures. Es decreta, per exemple, que no ha d'haver-hi oci nocturn, que ha provocat alguns brots. Ahir vaig tenir notícia d'un brot a Córdoba originat en una discoteca. Bé, amb això hem d'anar amb molta cura. Jo no dic que no puguem divertir-nos. Jo entenc molt bé que les persones, sobretot la gent jove, vulgui divertir-se després de mesos, però s'ha de fer amb molta cura i sempre dic el mateix, sense tenir por al virus, però no sense perdre-hi el respecte. Jo no hi veiem què passa.
Què fem amb els turistes? Els hi demanem que es quedin a l'hotel?
Els turistes, els hi hem de dir que poden venir a Espanya, perquè Espanya és un lloc segur, també a Catalunya, però en aquest moment, si venen aquí, hauran de seguir les mesures que s'ha decretat per del govern de la Generalitat.
Els hi recomana que es quedin a l'hotel, per tant?
Els hi recomano que en aquest moment, si venen aquí, han de seguir les mesures de la Generalitat de Catalunya. No hi ha una altra, no podem fer excepcions en aquest sentit.
On és el virus ara mateix?
No, el virus és, miri, els 186 brots actius que tenim. I sabem que n'hi ha 186, és a dir, hem aconseguit, o han aconseguit les comunitats autònomes, hem aconseguit tots, que hi hagi uns sistemes de detecció molt importants. Molt bona part dels 2.147 casos associats a brots, i parlo amb aquesta xifra de memòria, però crec que és més d'un 60%, són asimptomàtics. És a dir, són gent que no té símptomes i que s'han detectat com a casos actius fent cribatges. Anem-nos a buscar a residències, a llocs vulnerables, i per tant, això és el que ens convé, detectar-ho molt ràpidament i dir, escolti, vostè encara no tingui símptomes, té el virus, faci el favor de quedar-se a casa seva i digui'm quins contactes estrets ha tingut, no? Això s'està fent bé. En alguns casos, com el cas de la Sagrera de Barcelona o el cas d'Aragó, doncs, s'han hagut de prendre mesures, o a Lugo, a Marinha, s'han hagut de prendre mesures més dràstiques per evitar que això s'escampés. És el que s'ha de seguir fent, i això no acabarà a l'agost, no acabarà al setembre. Això acabarà quan tinguem una vacuna. I no
parlava
passarà
abans del segon trimestre de l'any següent.
Jo crec que sí.
Allà què tindrem? Vacuna o tindrem tractaments més eficaços?
Miri, jo, la informació que m'arriba, i tot això s'ha de dir amb molta prudència, perquè, en fi, poden passar moltes coses, i a més s'ha de garantir la seguretat i tots els procediments que són complexes per arribar a una. Jo crec que a la primavera d'any que ve podem tenir diverses vacunes, no una, diverses vacunes, eh? I el que és molt important, des del meu punt de vista, és que a nivell europeu, jo crec que és una cosa molt positiva, hem acordat negociar conjuntament, per tant, amb un poder de negociació, amb un pes de negociació molt important, representació de 500 milions de persones, i distribuir-ho a Europa equitativament. És a dir, que no entrem en una carrera a veure si la tenen abans a França o a Alemanya, equitativament en base a la població de cada país. No?
És a dir, això serà una operació conjunta de la Unió Europea.
Sí, s'està negociant en aquest moment ja, 5 o 6 companyies, hi ha una reunió setmanal dels països, tots els països, nosaltres estem representats per la directora general de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes, la doctora Maria Jesús Lamas, i llavors hi ha un equip de 7 països que negocien amb les diferents companyies que sembla que tinguin productes o vacunes més avançades i també capacitat de produir, s'ha de descobrir i produir, i aquí hi ha 7 països, també hi estem nosaltres, en aquest cas hi ha representant-nos el doctor César Hernández, que és el cap de medicaments d'ús humà de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
Esperem que Donald Trump no compri totes les vacunes abans.
Ell ja ho ha fet, ell ho ha pogut fer-ho, però bé, jo crec que és l'actitud equivocada. No vull tampoc entrar en confrontació amb un president. El que s'ha de fer és, primer, garantir que es descobreix la vacuna i, segon, produir-la. I miri, la pandèmia no acabarà en un país, acabarà arreu del món. Si nosaltres ho aconseguim solucionar aquí, però no, a Àfrica segueix havent-hi pandèmia, no podrem estar tranquils. És a dir, s'ha de tenir aquesta visió internacional i tenir consciència de que és un problema global i que, per tant, s'ha de resoldre globalment i s'ha de ser generós amb això. Nosaltres a Europa també hem posat diners, i Espanya n'ha posat 125 milions d'euros amb uns fons de cooperació per garantir que la vacuna arriba arreu del món. També aquells països on tenen menys recursos que nosaltres a nivell sanitari o a nivell econòmic per poder-hi fer front. Si no tenim aquesta visió global, no ens en sortirem.
És cert que el perfil del nou contagiat és jove i és asimptomàtic? És a dir, hem de continuar posant el focus amb els joves que segurament són asimptomàtics i són qui contagien el virus un cop arriben a casa els familiars d'una edat més avançada?
És cert que el perfil que ens estem trobant de persones no contagiats són persones més joves i persones, un percentatge més alt de persones asimptomàtiques. I també és cert que la malaltia, els casos que veiem són casos més lleus, però Berta, això no vol dir que el virus hagi disminuït la seva capacitat de fer mal. Hi ha casos que segueixen sent casos greus i, per tant, insisteixo, no tenir-hi por però no perdre-hi respecte i, efectivament, tenir clar que, tot i que un sigui una persona jove amb bona salut i digui, escolta, a mi això no m'afecta, ho pot contagiar amb una persona vulnerable que tingui altres problemes de salut o amb una persona gran i, per tant, generar un problema a altres persones greu.
Mm-hmm. El govern català ha fet que l'ús de la mascareta sigui obligatòria en un context determinat. A nivell espanyol, crec que això encara no passa. S'ho estan plantejant?
Bueno, nosaltres vam decidir, primer, a nivell espanyol, la mascareta és obligatòria. Amb dues excepcions. Aquelles persones que per raó mèdica no la poden portar perquè tenen algun problema, alguna afectació respiratòria i, per tant, el professional, els metges, diuen que vostè no pot portar mascareta, o bé en aquells casos on està acabat que hi ha una distància suficient de més d'un metro i mig i, per tant, no hi ha risc. No? Poso l'exemple sempre exagerat d'una persona que vagi a fer esport a la muntanya i estigui sol a les 7 del matí pues, corrent o caminant per la muntanya i no hi hagi ningú. Ara bé, la Generalitat de Catalunya i moltes altres comunitats autònomes van decidir, en un moment determinat, dir, escolti'm, jo vull anar més enllà, perquè si no, doncs, encara que doncs, vostè i jo ara estem a més d'un metro i mig de distància, estem fins i tot a més de 2 metres, doncs, al sortir d'aquí em puc gravar amb una persona i, per tant, sempre mascareta, no? Bueno, això nosaltres no ho farem com a govern d'Espanya perquè ja hem fet el que creiem que havíem de fer, però tampoc no hi estem en contra. Hi ha moltes persones que han dit, escolti'm, jo vull fer-ho. D'altres han vist que no han volgut fer-ho per alguna raó. Bueno, estem en un estat compost, no? I, per tant, fixat al mínim d'obligatorietat a tot arreu, a Madrid, per exemple, on ha pres aquesta mesura, també és obligatori portar mascareta i vegem a porta, Però, si una persona passeja per la Castellana a les 3 de la nit i no hi ha ningú, doncs no, i no a porta, no ho multaran, no? Però jo no tinc... En fi, no veig malament que hagi fet aquesta mesura a les comunitats autònomes que ho han pres. De fet, vam comentar-ho l'altre dia a la interterritorial, va ser el Consell d'Extremadura, va dir, escolti, tenim algun criteri comú i vam acordar això. El criteri comú està fixat, és de mínims, qui vulgui anar més enllà no hi ha cap problema.
Mm-hmm. Li he de confessar que amb la qüestió de les xifres m'he fet un embolic i gairebé desistit ja perquè govern català i govern espanyol ho compten diferent. Deixa'm que li faci una pregunta i a veure què em respon. Quin és el nombre real de morts per coronavirus a tot l'Estat?
Miri, en aquest moment, a tot l'Estat, nosaltres tenim persones que han perdut la vida, lamentablement, amb un diagnòstic de coronavirus, n'hi ha 28.420. I nosaltres les dades que donem són dades que ens faciliten les comunitats autònomes amb un sistema des de l'11 de maig que es diu de notificació individualitzada, abans de l'11 de maig, en el pic de l'epidèmia, ens donaven dades agregades. A mi he tingut tantes persones contagiades i he tingut tantes persones hospitalitzades, tantes persones amb unitats de cures intensives i tantes persones, lamentablement, han perdut la vida. A partir de l'11 de maig, i en una fase de molt major control de la pandèmia, es notifica cas a cas. I es diu, tinc aquest cas, que està a l'hospital o no està a l'hospital, que està a UCI o no està a UCI, que té, va iniciar símptomes a aquesta data, i és una informació individualitzada que ens notifiquen. En base d'això donem aquestes xifres. No? A vegades les comunitats autònomes afegeixen aquestes xifres doncs persones que també són sospitoses d'haver mort per coronavirus. Això correspon a elles explicar les dades que donem, però les que donem nosaltres no són dades que ens arribin directament de la xarxa hospitalària o que nosaltres recollim per alguna altra xarxa per haver-la, sinó que són les que ens faciliten les comunitats autònomes.
Mm-hmm. Aquest matí, fa una estona, saludava una responsable de Protecció Civil i em deia que si la ciutadania no és responsable, d'aquí 15 dies ens podem tornar a trobar un confinament restrictiu a tot Catalunya. Vostè hi està d'acord?
Sí, no, però jo hi diria que la ciutadania és responsable. És dir, la gran lliçó que hem après aquests mesos és que la ciutadania actua amb molta responsabilitat. S'havia d'explicar a la ciutadania, com jo crec que estem fent, quina és la situació, amb què agradat, quins són els riscos, què s'ha de fer. Jo no tinc res a dir. Sempre hi haurà, escolti'm, sempre hi haurà un comportament individual d'algú que ho ha tingut un mal moment o que té un fill que és incívic, però són molt minoritaris. Amb aquests s'ha de ser contundent. Amb aquests s'ha de ser contundent perquè ens posen en risc a tots, no? Però la ciutadania està sent molt responsable. Jo penso que en fi, sí, aquestes mesures seran seguides d'una forma majoritària. Estic convençut per la ciutadania perquè entenen que això, jo entenc que no són mesures agradables a seguir, tots, jo el primer voldríem, però les coses són així. I sobretot és molt important que tinguem present que ho seguiran sent. És a dir, que si no fem les coses bé, si no detectem molt ràpidament, si no aïllem els casos, si no tots tenim cura, escolti, jo he perdut olfacte. Això és el símptoma més correlacionat amb el posat de tenir un... He perdut olfacte, però escolti, vagi ràpid al metge i quedi-se a casa fins que no vagi al metge i aïllis, perquè si no ho tornarem a escampar i és que és com hem d'actuar. Aquí arreu.
Però què s'ha fet malament a Catalunya? Ho dic perquè el focus el tenim posat aquí i a l'Aragó em deia, però a d'altres punts com Madrid ara potser no el tenen tant posat. Alguna cosa haurà passat aquí?
No
crec que sigui casualitat.
Jo no vull entrar ni entraré, si m'ho permet, estem enfocats tots en resoldre això. I a més, també li vull dir una cosa, les situacions no són estables. És dir, avui estem així, demà podem tenir un brot a Madrid, hem tingut una a Google, és a dir, jo, escolti'm, s'ha de fer el que s'ha de fer, jo entenc que tothom, i ho entenc, jo, com a ministre de Sanitat, no he entrat mai en confrontació amb les comunitats autònomes i no ho faré ara. I no ho faré, i per tant, jo avui puc dir que treballem en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i amb totes les comunitats autònomes, valorem les coses, no són decisions a vegades fàcils ni de prendre ni de valorar, i la comunicació amb ells, almenys per part meva, jo t'ho dic, és satisfactòria, fluïda, permanent, de lleialtat institucional amb aquest tema. Tenim moltes diferències, com vostè ha dit, amb aquest tema estem tots a una.
Com ha viscut tot el que li ha passat vostè els últims mesos a Salvador Illa, la persona que el van nomenar ministre de Sanitat i que al cap de 15 dies d'arribar al càrrec es va trobar amb una pandèmia de magnitud mundial?
Bueno, en fi, pues, és una cosa lògicament que esperés, són situacions molt, molt complexes. Jo ja he dit que m'he trobat un conjunt de professionals al sector públic molt bons. A mi això no m'ha sorprès tant, perquè jo tinc una trajectòria d'alguns anys al sector públic amb diferents administracions i bueno, a vegades hi ha una imatge del servidor públic de que és la gent té ganes de fer les coses ben fetes i m'he trobat per tant gent que ha entès la situació i que ens han ajudat molt i hem fet el que creiem que havíem de fer en cada moment en una situació molt complexa, amb la pandèmia més gran en 100 anys i reconeixent des del primer dia que hi havia coses que no sabíem. Vaig tenir un dinar abans d'ahir dijous, no?, amb el director general de l'OMS, amb el doctor Tedros, va participar en l'acte d'homenatge a les víctimes que vam fer i va participar i vam poder dinar, va ser un dinar curt d'una hora, i vam compartir una mica la situació de la pandèmia al món, i com ho veia, em va dir, una cosa em va sorprendre, i va dir, perquè va dir ell, no?, vaig dir jo, em va dir, miri, el que més m'ha sorprès d'Espanya i el que he traslladat en el cap de l'Estat i en el president del govern és l'actitud d'humilitat que vostès han tingut. Perquè si no s'escolta Jo crec que ho deia també en comparació a algunes actituds d'altres països rellevants del món, però deia, si no reconeix que no ho sap tot d'aquesta malaltia, que no hi ha un remei ràpid ni eficaç i que hem de veure què hem fet uns, què hem fet els altres i compartir-ho. Nosaltres hem tingut 2 missions oficials de l'OMS a Espanya amb el doctor Bruce Aywar, que va venir 2 vegades, per cert, un aquí a Barcelona, al Vall d'Hebron. Per cert, em va dir que havia estat impressionat de la resposta al Vall d'Hebron. Va dir, ministre, has d'anar-hi. Jo no puc anar-hi ara. Si estic confinat a Madrid, com vol. Has d'anar-hi, espectacular, com han triplicat les UCIs, com ho han fet, com va venir, i és una persona que probablement dels senior advisors de l'OMS, de les persones amb més experiència allà, que té una visió molt bona i em va manifestar això, no? Per tant, hem tingut una cosa, hem intentat dir el que no coneixíem, aprendre del que feien altres llocs i anar actuant conforme anàvem tinguent nova informació, i afortunadament hem aconseguit controlar Espanya i Europa el virus, però, insisteixo, no podem baixar la guàrdia.
És evident que la seva figura ha tingut una projecció que no tenia fa uns mesos. De fet, un exemple, Salvador Illa era una de les persones més demandades en els mítings a les últimes campanyes electorals a Euskadi i a Galícia. A vostè li agradaria liderar el PSC algun dia?
No, el PSC està liderat per la millor persona que ho pot liderar, que és Miquel Iceta. Jo, bueno, estic molt agraït del suport que m'han donat els companys del meu partit i del socialisme espanyol, i, bueno, un honor que m'hagin demanat que participin en dues campanyes electorals, i ho faré sempre que m'ho demanin, perquè, bueno, em sento molt convençut de les idees que defenso. I a Catalunya jo tinc una admiració per Miquel Iceta, a part d'una amistat personal, he parlat molt amb ells aquests dies, m'ha ajudat molt Miquel Iceta, i crec que és la millor persona per liderar el socialisme català. De fet, si jo vaig assumir responsabilitats al PSC, és en bona part perquè m'ho va demanar ell personalment.
Catalunya necessita eleccions a la tardor?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, la situació s'endeix en supermet, jo crec que, en fi, no ho dic jo, ho va dir el propi president de la Generalitat, ho han dit els propis partits que conformen el govern. Jo crec que és moment de donar la veu a la ciutadania i que, en fi, la gent esculli qui creu que ha de governar Catalunya els propers 4 anys.
I han de poder votar els infectats?
Ha de poder votar tothom que estigui en condicions de poder votar. Hem vist i ha tingut a més el suport de les autoritats electorals, la Junta Electoral, que al País Basc i a Galícia, aquelles persones que no tenien condicions de seguretat per ells ni per les altres persones no han pogut votar. Però esperem que quan hi hagi eleccions a Catalunya la situació estigui controlada i no hi hagi infectats.
Tenim aquest escenari amb aquesta pandèmia que, pel que m'explica, això que està passant i aquests rebrots són habituals del context que tenim. Tenim també aquestes eleccions a tocar. I tenim una taula de diàleg que el juliol s'havia de reunir. Això passarà o no passarà?
El president del govern ha sigut molt clar en una aposta per obrir un diàleg amb Catalunya, sempre i quan les condicions sanitàries, hem tingut un atzucac molt important arreu del món, no, amb la pandèmia, sempre i quan les condicions ho permetin, i per tant jo crec que el rumb no ha variat en aquest sentit.
Per tant, hi haurà reunió de la taula de diàleg aquest juliol?
Si les condicions ho permeten, i la voluntat és, ho ha dit el propi president del govern, ho dic jo, de mantenir aquestes reunions, que va que sí, de mantenir aquesta aposta pel diàleg, que jo crec que és el camí que necessitem per resoldre els problemes a Catalunya, o part dels problemes que tenim a Catalunya.
Falten 2 minuts per arribar a 9:45, ho deixarem aquí. Sé que vostè és perico, oi?
Sí, i no tinc masses coses que celebrar aquest any.
Clar, suposo que hagués preferit que no tornés al futbol i se suspengués la Lliga, segons com.
Sí, però això no ho podia pas decidir jo. Però, efectivament, no ha sigut una bona temporada per nosaltres, i, en fi, el que hem d'esperar és que es faci que es construeixi un bon equip per l'any que ve, adequat a la categoria que estarem, i puguem tornar abans possible a primera divisió, esperem que sigui l'any que ve.
Ministre de Sanitat, Salvador Illa, li agraeixo molt que avui hagi vingut al suplement en aquest context que tenim. Que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Fem una pausa i ara tornem. El suplement amb Roger Escapa.